Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana.
Vinga, va, gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Tornem a posar en marxa la nostra caravana en aquest nou dimarts de ràdio i ho fem anant fins al Teatre Villarroel per parlar amb l'actriu Anna Saún. Núria.
Nascuda a Barcelona i llicenciada en Humanitats i Art Dramàtic, la nostra convidada d'avui ha participat en nombrosos muntatges teatrals com ara El Gran Comediant, de Joel Joan i Héctor Claramunt, Desig, de Josep Maria Benet i Jornet, Canto Jo i la Muntanya Balla, d'Irene Solà, Justícia, de Guillem Clua i Nenes i Nens, de Denis Kelly, entre una llarguíssima llista. On també l'hem pogut veure és en televisió, on ha participat en sèries com ara L'última nit del karaoke, Valèria, La Riera, El cor de la ciutat i Porca misèria. Una trajectòria impecable d'anys i anys, que ara l'ha portat fins a la Villarroel per protagonitzar l'obra Cost de vida, una obra de Martina Majoc dirigida per Pau Carrió, que explora la necessitat de connectar i ser estimats per sobre de qualsevol diferència i que avui ens ve a presentar una de les seves grans protagonistes, Anna Saún, a la caravana de Ràdio Estel.
Gràcies, Núria. Fins ara. Anna Saún, molt bona tarda.
Bona tarda.
Per què vols aquesta feina?
Se'm donaria molt bé, vull dir, soc molt responsable.
Ah, molt bé. Vols dir que no em perdries?
Hòstia... Potser que t'hagis aprimat una mica, no?
Vale, si em fotré un cop de puny ara mateix per haver-te dit això, t'ho juro, eh?
Escolta, estàs a punt de veure molt de mi. Saber molt de mi. Em despullaràs i no tindré on amagar-me. Jo no puc triar-ho, això.
Això ho vas fer jo a mi mateixa.
No, tu ho vas fer. Vas ser un accident, vale? Mala sort.
Què, John? Com em vas jutjar, tu?
El teu cas. Per avaluar si em pots aixecar o no.
La família, saps? Els contactes. Si hi haurà una xarxa allà quan caiguis, perquè tothom cau.
És agradable. Tornes de capull. Ja podies haver fet això quan tocava. If endings are
beginnings... Ara en parlarem d'aquesta obra de Cost de vida. Ara fora de micròfon et deia quan et vaig dir, quan t'he dit és que us vaig venir a veure la setmana passada i clar, jo he estat cuidador i uf, uau. Ara tocarem molts temes, eh? Abans, però, a mi m'agrada molt saber en quin moment Anna Saún diu lo meu és la interpretació, jo em dedicaré a la interpretació.
Uf, anem molt enrere ara, no? Ara, hosti, val, no?
Una miqueta,
per saber-ho.
No,
ara jo, hosti, ens remuntem aquí a Sants, a... Quan jo vaig començar a fer teatre amateur, vaig començar amb els Pastorets, aquí al Centre Catòlic de Sants. D'allà vaig començar amb un grup de teatre amateur, m'apassionava, coincidia que em donaven sempre els protes, no sé, per alguna cosa hauria ser. I després, el que passa que, bueno, a casa, bueno, em van convèncer que potser fes una carrera abans i vaig fer Humanitats, però de seguida que em vaig apuntar a la universitat, allà a la Pompeu Fabra, em vaig apuntar a l'aula de teatre de la Uni. I sí, sí, quan vaig acabar vaig dir, bé, ara em toca a mi, és el meu torn, i sempre m'ha agradat. No sé, ha sigut una sensació molt, molt plaent estar dalt de l'escenari.
Recordes el teu primer paper professional?
A veure, vam...
En teatre, és que has fet teatre. Moltes coses, eh?
No, en teatre va ser una companyia que encara funciona ara, que es diu Dei Furbi, perquè va ser amb la companyia que es va formar, diguéssim, de la meva promoció de l'institut, alguna gent de la promoció, amb una professora, i vam fer un espectacle pel Grec, tot just acabar de llicenciar-nos, diguéssim. I en teatre va ser bàsicament això. I en televisió sí que havia fet alguna cosa molt puntual, no sé, amb aquella sèrie... que, ostres, no me'n recordo, que anava, és a dir, que era d'època, bàsicament, que passaven els anys molt a poc a
poc. Seria Temps de Silenci.
Sí, Temps de Silenci, exacte, Temps de Silenci. Allò va ser un capitulet molt petit, però després, diguéssim que el primer amb el que vaig començar va ser Porca misèria.
T'hem vist molt en... M'agrada que ens ho expliquis tot això, perquè t'hem vist molt en teatre, però també t'hem vist molt en televisió.
Sí.
Tu et consideres una actriu de teatre que fa tele, una actriu de tele que fa teatre? Com va això?
Uau, això no m'ho havíem preguntat mai. No, jo em considero una actriu, no sé.
És molt diferent fer una cosa que l'altra?
Sí, a nivell de sensacions sí, perquè no tens el directe. A veure, sí que és... Quan es grava amb tota la seriositat i professionalitat que puguis, però saps que si hi ha un error entre el micro es pot parar, o que t'entra un atac de tos es pot tallar, i això en teatre no passa. clar, hi ha l'adrenalina del present absolut, hi ha el públic, que com a públic ja és una, no, és una entitat molt, molt potent, i això, diguéssim, que passa molt desapercebut perquè els càmeres i els de so estan per la seva feina en un plató, no? I és, la cosa és més... és una mica més freda, en el sentit de que a l'hora de treballar necessites més concentració encara en televisió que en teatre. En teatre va venint sol, però en televisió de sobte és, comencem la presa, que igual fa 5 preses, que, i allà tocava posar-te a plorar o entrar-te en una escena de 0 a 100, i això és potser de les coses
del matí
més
i toca
difícils.
I toca sopar,
exacte,
eh?
Exacte, sopar. Unes gambes, ja em va passar, i això, porca misèria.
Va, si parlem de teatre, ara que estàs al teatre, deixa'm preguntar-te com veus la salut del teatre català.
Com la veig? Bé, a veure, estem en un moment molt, molt dur econòmicament per tothom, i el teatre, vulguis o no, és una oferta cultural que com alguns concerts, no? Vull dir que no és molt barat. Mm-hmm. Per tant, a vegades la gent és amb el primer que retalla. Cada vegades dius, sap greu perquè a vegades és això, potser val més anar al teatre i després només fer una cervesa i parlar d'això i treure temes que no quedar-te amb els amics a sopar només i parlar de lo de sempre, no? A vegades enriquir-se és això, no?
Veiem massa la cultura com a oci que com a reflexió, per exemple?
Jo crec que en teatre no. En teatre tenim molts exemples sobretot de temàtiques i de problemàtiques de la societat que ens reflexen molt bé en obres de teatre, no? Penso que bueno, potser no passa tant amb no, hi ha de tot. Hi ha el gran espectacle d'entreteniment o les comèdies... que també són molt necessàries, vull dir, que són bàsiques, perquè hi ha gent que a vegades és que necessito anar a riure. Uh-huh. Estic en una etapa que no sempre necessitem allò obres de teatre que ens matxaquin i que sortim allà destrossats pensant, buah, per favor, ara no estaré pensant en això 3 dies seguits sense treure'm aquesta espina, però... No ho sé, no, jo penso que està ben equilibrat, vull que hi ha una mica de tot, per tots els gustos.
Ara que parlem del món del teatre, de la seva salut, de com estava tot plegat, a mi també m'agrada molt comentar la postpandèmia, si ja en podem dir postpandèmia, també en el món del teatre, perquè recordo que quan van començar a obrir els teatres, sí, la primera gent que hi va anar era la gent que més por tenia anar al teatre o a sortir de casa, que era la gent gran, cosa que em va portar a reflexionar què li passa a la gent jove. Per què la gent jove no va al teatre?
I has arribat a alguna conclusió? Perquè no. Potser m'hauries explicat la resposta, perquè
no.
Jo no la tinc. No la tinc.
Però tens aquesta sensació que la gent jove deixa el teatre com... Això és una cosa de gent gran.
Depèn. A veure, si hi ha obres que són molt... És que hi ha vegades que són obres ja massa, massa dures. És a dir, al final necessites que sí, que hi hagi missatge, però que també no surtis d'allà molt, molt depressiu del teatre. Per tant, és a dir, entenc que després de la pandèmia la gent gran necessités anar al teatre perquè, a part d'aquest contacte amb els actors, amb el directe, aquesta emoció que provoca amb el públic, que durant tant de temps no, no se'ns va permetre ni sortir al carrer ni juntar-nos més de 7 persones. Uh-huh. De sobte era una necessitat que era com molt satisfactori, sorties d'allà eufòric, i els actors encara més, és a dir, i tot i que teníem només mitja sala per poder omplir, perquè estaven tots separats, tots amb mascaretes, i no sabies si reien o no, però...
Dificultava això,
sí,
no?
Sí, dificultava molt. I la gent es va volcar molt després de la pandèmia, però, clar, el jovent més jovent, potser és que no hem sabut trobar un llenguatge teatral o una temàtica o una manera de fer que els atregui prou, no ho sé, o potser uns preus bastant més assequibles, o no ho sé com es pot fer, però...
El que està clar de moment és que l'oferta teatral és cada vegada més rica, almenys a Barcelona, almenys a Catalunya, i no parem de veure noves propostes que ens conviden a anar-hi. Una d'elles és aquesta Cos de vida, una obra de Martina Majoc dirigida per Pau Carrió, que des del 27 de febrer és en cartell a la Villarroel. Com està anant això?
Bé, molt bé. La gent surt molt contenta.
Sí, eh?
A veure, contenta, com emocionada, més que, a veure, no surt... És a dir, no és una comèdia, tot i que els fem riure de tant en tant, no? Però és una obra que parla de molts temes, però sobretot d'aquesta quotidianitat, d'aquesta tendresa barrejada amb aquesta problemàtica de persones, doncs, en aquest cas, amb una tetraplègia o amb una paràlisi cerebral. I no sé, la gent ens està responent molt bé.
Parla molt de o sigui, el hit de l'obra, no? És molt acompanyats i acompanyants, no?
Sí. Jo penso que és aquesta... En el fons és aquesta interdependència que es crea entre ells, no? No és només...
Al final no saps ben bé qui acompanya
exacte,
aquí, no?
Exacte. No saps qui necessita més aquí. Mm. Que això és molt bonic perquè... Bueno, perquè després de veure els personatges, qui menys t'esperes, no? O de qui més tens prejudicis, són els que potser no ho necessiten tant. Uh-huh. I els que més necessitats estan són els que van caminant pel carrer, no? Tranquil·lament. Vull dir que en aquest cas, els cuidadors. No sé, és una obra molt... molt, bueno, que et deixa molt... No, et toca per alguna banda o altra, uh-huh, diria.
Què vas pensar la primera vegada que et van donar el guió i el vas llegir?
Uah, em va encantar. Vaig pensar que estava molt ben escrita, que era molt, molt teatral, en el sentit de joc, d'escenes que estaven... Perquè normalment jo venia també d'una... el que havíem fet més, diguéssim, que és el Canto jo i la muntanya balla, venia d'una adaptació, d'una obra, clar. Vulguis o no, sempre queda molta reminiscència de la cosa aquesta més literària, més narrativa... I, en canvi, clar, em vaig trobar amb un ping-pong d'escenes meravelloses. Unes petites píndoles de dues històries que pensaves que no s'ajuntaven, però sí que tenien tot un lligam final, no? Uh-huh. I primer vaig pensar que era, evidentment, era un repte fer un personatge d'una persona que fa 6 mesos que s'ha quedat amb cadira de rodes. Vaig preguntar si tindríem algun tipus d'assessorament, em van dir que sí.
L'heu tingut, sí?
Sí, vam anar a l'Institut Goodman, ens van tractar superbé, vam poder parlar amb psicòlegs d'allà, amb pacients d'allà, sí, vam poder veure la duresa, el repte dels seus avenços, el dia a dia, no?, estaven molt disposats a respondre-t'ho tot, a qualsevol dubte, preguntes que tinguis, coses que et feia fins i tot una mica de pudor preguntar, no? Perquè, clar, jo en l'obra tinc algunes escenes que tenia ganes d'investigar una mica més, però no hi havia la confiança en aquella persona com per preguntar-li, no? I et senties com, no, pregunta, el que sigui, saps? Parlar de sexe amb algú que, no? I és violent amb algú que no coneixes, però amb algú que no coneixes i que té aquesta problemàtica, imagina't, no? I coses de sensorials, o emocionals, de quina és, per exemple, a l'hora de buscar algun cuidador, no? De buscar aquesta persona que, com el personatge del John, del Pau Roca, no? Que et vestirà, que et rentarà les dents, que t'ajudarà a dutxar-te, que t'alimentarà fins i tot, no? És a dir, com tries aquesta persona que serà com... No la teva mà dreta, els teus peus, la teva... Saps? Vull dir... I és molt, molt... Va ser molt interessant, molt.
L'Anna Saúl, que interpreta el personatge de l'Anna, que, com ens deies, vas en caire de rodes motoritzada, amb Pau Roca, que fa el paper d'en John, que és un excel·lent persona que fa recerca, no?, a la universitat.
Sí, està fent un doctorat i
que té paràlisi
cerebral.
I també va en caire de rodes. No sé si això us ha limitat d'alguna manera l'actuació, és a dir, o la interpretació, el fet no gestual.
Totalment, ens ha condicionat 100%, sí, clar. Sí, sí, i això és un dels reptes que parlàvem.
Però ho heu agafat com a obstacle o com a...
No, no, com a obstacle... Bueno, a veure, l'obstacle mateix és la immobilitat. En el meu cas, per exemple...
Sí, perquè el teu personatge parla molt, molt, molt... Ja ens tens acostumats, eh, Anna, però parla molt amb la mirada, trobo.
Sí.
Molt.
Sí, clar.
Amb la duresa de l'inici i amb la tendresa del final.
És amb l'únic que puc jugar, amb l'expressivitat de la cara, de les mirades i de les inflexions de la veu i el... Tot passa, en el fons, per la veu. Jo sé que segurament aquí hem falsejat una mica, perquè jo no tindria aquesta potència de veu, ni molt menys, perquè... bueno, perquè tinc unes abdominals que, afortunadament, que em permeten això, però... és a dir... al final, la ràbia del meu personatge es canalitza a través d'això, de la veu i de l'expressivitat de la cara, perquè clar, no tens tot el cos per funcionar. I aquesta impotència també és un motor en escena, no? I el Pau, bé, li hauries de preguntar amb ell, però penso que més o menys també, és a dir, ell s'ha marcat aquestes... és a dir, el Pau Carrió ens va donar com prou llibertat per investigar quin grau, fins a on volíem la nostra fisicitat, és a dir, teníem l'Anna Rovirola, que també ens va fer l'assessorament de cos i això, però vull dir, podies triar el grau, diguéssim, de gravetat de la teva lesió, per dir alguna cosa. I, bueno...
Heu tingut por en caure en una certa caricatura?
Sí, és la por que es té, evidentment. A veure, de fet... No, jo no penso que sigui caricatura, jo penso que és... això que deia abans, no? Que per exemple, allà a la Goodman em van dir, diu, ui, això que fas... Perquè jo li vaig dir, jo, en aquest cas, podria moure els dits? Van dir, no. Dic, bueno, però és que l'obra necessitem que ella mogui els dits, perquè és una qüestió del pianet, de, bueno, una història que va relacionada amb... I llavors, al final, clar, dius, bueno, doncs m'ho faig una mica a mida. Ja sé que no és fidel a la realitat. És a dir, o llicències com això, el volum de la veu, que no podem ser del tot fidels perquè, bueno, perquè en el fons no, jo no podria moure els braços. I en canvi, necessito moure per explicar una història, no? I lo de la caricatura... Jo penso que no, perquè ens hem cenyit molt amb el text. Jo penso que la Martina o ha tingut molt de contacte també amb discapacitats o ha viscut molt de prop, perquè jo penso que fa que, per exemple, les bromes així d'humor més negre surtin de part d'ells. És a dir, no... Això descol·loca a vegades una mica a l'espectador, sí, que està mirant i diu, ostres, ah, no sé si puc riure o no, no? I després veus que et surt el riure, penses, sí, fins i tot em faran broma ells, i allà, vull dir que no ho sé.
A línies generals, Anna, com s'agafa una cosa tan dura? Ara em diràs, sí, això pregunto a l'autora del text, sí. Però com s'agafa una obra tan dura i es transforma tant tot en tendresa?
Ostres. Jo penso que això ens hi ha portat el text mateix. És a dir... tu vas entenent aquests personatges i t'hi vas enamorant d'alguna manera, no? Se't fan entranyables perquè primer entens la seva situació, entens quina és la relació d'on venen, o la no relació, en el cas del Pau i la Catrín, i vas veient com evoluciona aquesta història, tant la d'ells, no? La d'una nova cuidadora, que primer és un bloc de gel que no vol explicar res de la seva vida, que allò és la seva feina, i el personatge del John, que el que vol no és només tenir una cuidadora, és tenir gairebé una amiga o algú qui pugui tenir una conversa normal, que no sigui només sentir-se, doncs això, una persona amb discapacitat, sinó que li faci oblidar això, no? I en el nostre cas, doncs, és una exparella que després que ella tingui un accident, ell torna una mica a apropar-se, que ja ha passat un temps prudencial, però en el fons estem parlant de relacions que es van entretramant durant l'obra i aquesta duresa que al principi de la que parles després es va convertir una mica en rendició en el moment en què pues això, per exemple, el meu personatge sap que tampoc té gaires més sortides que acceptar que el seu exmarit vulgui cuidar-la i la pugui cuidar una mica, no? D'una altra manera, amb un altre tipus de relació que el que tenien abans, però bueno. O per exemple, aquest el malentès, que tampoc no vull desvetllar-ho, però el malentès que tenen el John i la Jess, cap al final de l'obra, no? Que sembla que sí que han trencat aquesta barrera, no? De feina només i es comencen a poder explicar les coses i es crea aquest malentès que farà que, no? Que la cosa doni un gir molt inesperat.
Si voleu saber de què ens està parlant Anna Sagunt, aneu al Teatre Villarroel, que de veritat val molt la pena veure aquest cos de vida. Abans m'ho deies, dirigida per Pau Carrió. Mm-hmm. Com ha estat treballant Pau Carrió?
Molt bé, ha estat molt amè, molt senzill, molt fàcil, fàcil de... A més, és molt... Vull dir que de seguida accepta propostes. Doncs bé, provem-ho. Després et diu, bueno, d'una manera molt subtil, jo crec que potser estaria bé tornar al que teníem. D'acord, vull dir que... No, és molt, 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 molt maco, molt maco.
I si et pregunto pel director, també et pregunto per la resta de l'elenc, que és ni més ni menys que Julio Manrique, Pau Roca i Catherine Vancouver.
Buah, meravellosos. És que què puc dir? La llàstima és no tenir una escena als quatre, perquè sempre penso... Bueno, n'hi ha dos amb qui no jugo en escena, no? Uh-huh. Que és la Catherine i el Pau. Però
amb el Julio es nota una química.
Amb el Julio ha sigut molt xulo. Havíem coincidit fa molts anys, tant a Porca Misèria una mica com al teatre, i havíem coincidit abans i tot, però és fàcil, ens hem entès molt bé.
Sí, pregunto per propers projectes, Anna.
Doncs no, de moment gira. De moment tenim la gira d'això a la tardor i ja veurem. No puc dir res més.
No punxaré. De moment la podeu veure al Teatre Villarroel fent aquest cos de vida que de veritat val molt la pena, que és una de les coses més tendres que jo he vist en teatre, i si no ploreu, riureu, i les dues coses també valen la pena, que al final el teatre és això, sentir. Anna Sagunt, moltíssimes gràcies.
Moltes
per visitar-nos a la caravana, que vagi molt bé.
Adéu. I just wanna live inside sometimes. Don't wanna have to beg you to subscribe. Are you a man before your father dies? But what's a man these days? I hear you cry. And are we raising up our children right? Is my career gonna reignite? See all the virtue signalers tonight. I want that bandwagon to pass me by. Well, I've been scratching around in the dirt, looking for meaning in the cold, cold earth. So gather in what's left of your self-worth. There's only love is what survives of us. 'Cause I hold on to you. Those kids know that I was somebody, and I've kept all my texts from Amy. My mother was one of those bodies, another stranger off the ferry. Don't wanna put my hands up in the air and raise my phone up like I just don't care.
admit to the world I'm wrong. Don't make me feel that I have to belong. I hope the band won't make me sing along.
Radio Estel.